us alimenteu bé i de forma saludable i conscientment? En teniu ganes, però potser no sabeu per on començar? Doncs aquest espai us ajuda. És l'alimentació conscient a càrrec de les dietistes nutricionistes del Servei d'Atenció Primària de l'Alt Penedès Garraf, que vénen tot sovint al Penedès en xarxa. Avui qui ens acompanya és l'Esther Milà. Bon dia, Esther.
Hola, bon dia.
Avui ens proposes parlar dels infants, no tant de la seva alimentació, que també, però del paper, del rol que juguem els adults, que els acompanyem, que els ajudem, que estem al seu costat, no?
Exacte, una miqueta el paper de la família, de l'escola, dels monitors, dels companys, al final és un global, no?, de tot el que acompanya aquests àpats. Val? Aleshores, sempre parlem del menjar, no?, i del què parlem moltes vegades, del què mengem. De fet, al final, l'alimentació ens acompanya durant tota la vida i és molt important com la treballem perquè aquest acompanyament sigui l'adequat, perquè la relació amb el menjar sigui saludable. I l'acte de menjar és molt més que cobrir requeriments de vitamines, de minerals, energètics, no?, quanta energia necessito per créixer, és molt més que això. I al final sabem que l'entorn influeix moltes vegades molt més que no pas aquest control tant de calories, de nutrients i tan matemàtic, no?, que l'alimentació al final abarca molt més enllà. La sensació de gana no és la mateixa cada dia, l'entorn que vivim, els familiars, quin accés tenim a quin tipus d'aliments. Sabem que hi ha molts determinants de salut que intervenen en la decisió de què agafo per alimentar-me, no?, i de què compro i de què faig amb el meu temps lliure, també. Aleshores, aquest entorn s'ha d'anar treballant, no?, per aconseguir una alimentació saludable.
Tu deies que no és tan important el què mengem, però tradicionalment hem posat el focus aquí, no? Ens hem preocupat de que hi hagin els minerals, les vitamines, la proteïna suficient. Hem insistit per complir aquests requeriments.
Sí, és molt important, eh? Però és tant potser igual o més el com. Sí, al final el què és molt important, però sense el com perd tota la seva potència. Aleshores, si entenem una alimentació saludable com una alimentació que sigui suficient i equilibrada, aquesta seria la part una miqueta del què, no?, que tingui els nutrients, les calories, tot el que necessitem, però després no podem deixar de banda que sigui adaptada a la persona, a les necessitats d'aquesta persona, però també a les possibilitats d'aquesta persona. No és el mateix un infant d'un any que un adolescent de 16, no? L'habilitat que tindrà amb el menjar, amb la cuina, amb com utilitza els coberts. Per tant, aquesta alimentació haurà de ser adaptada, haurà de ser segura, que no sigui ni contaminant ni tòxica, val? Haurà de ser també satisfactòria. Què diem sempre amb el satisfactori?
Per part de l'adult o de l'infant que menja?
Menjar ens ha d'agradar, hem de disfrutar menjant. I aquesta és una part molt important, d'aprendre a gaudir de com mengem. Sí, avui parlarem una miqueta d'això també, perquè és una part molt divertida de l'alimentació saludable, que només la...
Que no s'ha contemplat,
la reduïm,
no?,
al suficient i equilibrada, exacte. I després també ha de ser una alimentació que sigui assequible i que sigui sostenible, per cuidar el medi ambient, però també perquè sigui sostenible per la família, que arribem a comprar, a tenir suficient recursos com per adquirir tots els aliments que necessitem per tenir aquesta alimentació saludable. I això, l'alimentació saludable, aquest resumet, aquestes característiques que ha de tenir, ho va com sintetitzar molt bé l'Agència Catalana de Salut Pública amb aquesta guia que sempre anem repetint, la guia dels petits canvis per menjar millor, parlant del que havíem de menjar més sovint, que eren les fruites, hortalisses, verdures, recordem que sempre anem insistint molt, val? La llegum, perquè sigui una font de proteïna vegetal que hauríem d'anar treballant com a mínim 4 vegades a la setmana que hi fos, més fruita seca, nous, ametlles, avellanes, 3 vegades a la setmana mínim, i també aquí ens inclou la vida activa i la vida social, perquè sabem que si nosaltres tenim una vida més activa i una vida més social, ens alimentem més bé. Que tot això acaba tenint un efecte, un impacte amb quins aliments escollim. I després, alhora, reduir tots aquells aliments ultraprocessats, també carns vermelles i carns processades, i també tots els aliments que siguin salats o molt ensucrats o la sal i el sucre en si. Val? Aleshores, aquest procés d'alimentar-se saludablement, això seria aquesta part més del què, però el com és una part molt important. I amb els infants s'ha estudiat que hi ha com molts factors que poden contribuir a modelar aquests hàbits alimentaris. Val? És a dir, els infants neixen estan, veuen què fan les famílies, no? I moltes vegades, per imitació, acaben agafant els mateixos models. Allò de pretendre que els nens mengin saludable, fruita, verdura, llegum, i els adults no fer-ho, s'ha vist que és difícil, és molt difícil. Aleshores, hi ha una part molt important que és el què s'ofereix i el com s'ofereix, no? El què, doncs que siguin aliments saludables, el que hi hagi a casa serà el que acabaran menjant aquests infants. Per tant, si nosaltres tenim a casa disponible aliments poc saludables, com puguin ser galetes, tard o d'hora aquests infants acabaran menjant aquestes galetes. Si nosaltres a casa tenim a disposició fruita, verdura, llegum, aquests infants acabaran escollint aquestes opcions de fruita, verdura, llegum. Val? Això és molt, molt, molt important.
Que això és una petita revolució perquè implica un canvi a tota la família. I a vegades sí que volem que els infants ho facin molt bé, o els nostres joves i adolescents, però nosaltres juguem una altra divisió, oi?
Exacte, és treballar-ho. És treballar-ho en família, perquè si no perd tot el sentit. És com l'hàbit de lectura. Tenim molt clar que nosaltres hem de llegir si els infants volem que llegeixin. El mateix amb l'alimentació. Nosaltres hem de menjar fruita, verdura, llegum, fruits secs, ser actius, val? Intentar compartir, cuinar pels altres. Aquesta part social de l'alimentació també és molt important. Però si nosaltres no treballem com mengem, serà molt complicat i molt difícil que aquests infants acabin adquirint uns hàbits d'alimentació saludables. Val? I també importantíssim, a la part del què, no? Del que tenim disponible a casa, també és molt important el com. S'ha vist, hi ha molts estudis, que cada vegada són uns estudis més sòlids, que ens indiquen que s'ha de realitzar un àpat en família com a mínim al dia i asseguts a la taula. Val? A casa es menja només a un lloc, no s'hi va al menjar a dret, al sofà, a l'habitació. No, a casa es menja a la taula i compartint, i sempre lluny de les pantalles. I això és un factor molt, molt, molt important a tenir en compte. Les televisions apagades, els mòbils fora de l'abast, quan mengem. I quan mengem és un moment de compartir com ha anat el dia, cosetes, no, que no tinguin tant a veure amb l'aliment en si, ni les propietats que tingui aquest aliment, sinó en compartir amb com ha anat el dia.
I algun oient s'estarà preguntant què tenen a veure els naps amb les cols, no? Què té a veure el fet d'alimentar-se? Et compro en família, però què vol dir parlant de com ens ha anat el dia?
Exacte. O
sigui, per què? Com influeix això?
Sí, s'ha vist que realment no fa falta parlar de l'aliment en si per nosaltres alimentar-nos saludablement. És a dir, necessites menjar fruita, verdura... No, és l'oferta.
No cal estar allà amb la cançoneta, menja
exacte,
que no t'encostiparàs,
sí,
menja que et faràs gran...
Al final és què poso jo a taula per compartir, tots mengem exactament el mateix, i això ja fa que aquests hàbits d'alimentació millorin molt. I de fet s'ha vist, hi ha una evidència científica molt, molt forta, en què menjar en família a la llarga millora molt els indicadors de salut a la infància. Ja sigui amb els patrons alimentaris que ja són més saludables, tenim menys risc d'obesitat, menys risc de patir trastorns de la conducta alimentària, també s'ha vist que hi ha menys consum de substàncies tòxiques i millor estat de salut mental i de benestar emocional. O sigui, tot aquests factors, aquests petits granets de sorra que anem col·locant cada dia amb aquests àpats en família, a la llarga sabem que tenim molta més bona salut infantil, en molts aspectes.
Com que has dit moltes coses, i n'hi ha que són novedoses arran d'aquests estudis recents, com podem resumir una mica aquest com, no?, amb dos, tres conceptes clars?
Sí, d'entrada jo destacaria dues coses. Val? Un és l'exemple, que ja ho hem parlat, l'exemple de la família, val? Aquest rol, aquest modelatge, no?, que realitzem dia a dia amb aquests petits granets de sorra, de donar exemple de què tenim a l'abast, de com comprem, val? Implicar-los moltíssim, i també hem de treballar aquestes habilitats parentals, no? Perquè si nosaltres no som capaços de cuinar fruita, de cuinar verdura, d'anar a comprar d'una manera saludable, ostres, treballem tots aquests aspectes per poder oferir això a la meva família, no? I com ho vaig treballant. Aleshores, tenim com diferents punts a destacar. Un seria que hi hagi un ambient tranquil, límits, no? El que sempre parlem, una miqueta d'habilitats parentals, però després que tot això ens serveixi per garantir aquest entorn alimentari saludable i sostenible. Que nosaltres siguem aquest model, com ja hem comentat. I després, una part important també és que si nosaltres posem a disposició dels infants una alimentació saludable, la quantitat que ells en mengen no està sota el nostre control, sinó que ells passen a regular les sensacions de gana i sacietat d'una manera autònoma.
Ells manen, m'estàs dient.
Ells manen en la quantitat i nosaltres com a pares manem amb la qualitat. Val? És a dir, jo poso l'oferta d'alimentació saludable sobre la taula i ells, si se serveixen, molt millor. Decideixen quina quantitat en volen, decideixen si en volen menjar o no. Com que jo ofereixo aliment saludable, evidentment tenen les seves preferències, evidentment tenen aquell aliment que els agrada molt i que menjaran més i aquell altre que no els agradarà tant. Però l'oferta hi ha de ser i ells decideixen quina quantitat en volen menjar de cada cosa.
Per tant, recapitulant, jo com a adult que acompanyo aquest infant a descobrir l'alimentació saludable i aprendre a alimentar-se, quines obligacions tinc? Perquè això ha canviat una mica respecte a fa uns anys, pel que veig.
Podem, és que les obligacions poden ser compartides. És a dir, jo com a adult m'he de preocupar per la qualitat. I a partir d'aquí podem incorporar els infants a l'hora de realitzar la llista de la compra, anar a comprar, ensenyar els aliments de temporada de proximitat, si anem a comprar al mercat, molt millor, implicar-los també en l'elaboració de les receptes o fins i tot amb l'endreça de la compra. Arribar a casa i on van les coses. Hem d'ensenyar als infants des de zero com organitzem la cuina, com endrecem, com netegem, com cuinem, com elaborem el menjar des del moment zero. Perquè d'aquesta manera, com més implicats estiguin, més facilitat després tindran a la bona adherència d'aquests hàbits alimentaris saludables.
I una afirmació que feies, força novedosa, sobretot avis i àvies que teniu nets a casa i els alimenteu, hem de respectar la gana que tenen.
Exacte. Sí, aquest és una miqueta el dubte del milió que portàvem avui,
sí,
no?
Sí.
Com fem perquè els infants mengin de tot? És que a vegades no fa falta que mengin de tot, no? El que recomana molt ara és evitar aquest xantatge, aquesta pressió, no? Que si no menges això et deixaré sense l'altre. No, al final és...
O al contrari, el premi, no? Si menges això, hi haurà xutxes
totalment,
o gelat
sí,
al final,
sí.
No? Com a compensació.
Totalment. Fins i tot evitar aquells missatges sobre alimentació de nutrició i salut, no? Si menges amb pastanaga et millorarà la vista. Si menges... Tot això realment s'ha vist que no hi ha una evidència científica darrere i que fins i tot podria arribar a ser perjudicial. I sobretot, intentar desvincular missatges del menjar sobre l'aspecte físic. Val? Intentar que no hi hagi missatges com si menges això t'engreixaràs o si no sé què no et veurem passar o tots aquests missatges més que fan referència a l'aspecte físic es recomana molt ni tocar-los. Què podríem explicar, no? Què podríem comentar? Perquè a vegades diem, no pots fer això, però què puc fer?
Exacte, dona'm alternatives,
et surt el dubte,
no?
Aleshores, per exemple, parlar de com ha anat avui l'escola, què heu après a les extraescolars, què heu fet avui, com ha anat amb els amics, què heu jugat al parc, a l'hora del pati, quin conte t'estàs llegint, si se l'han acabat, si no... Cosetes del dia a dia que no falta tant centralitzar-ho amb el menjar. O si volem donar missatges més del menjar, podem comentar, ostres, mira, que bona que m'ha quedat avui aquesta crema de carbassó, què us sembla? No? Cosetes més en aquest aspecte.
Però no
tan...
en la línia de m'he passat el matí a la cuina i ara no ho tastes.
Exacte. Tots aquests missatges que van més amb la quantitat o amb la qualitat o amb les propietats, intentar limitar-ho. Mengen dos cullerades més. Sabem que aquest missatge continuat i repetit en el temps, a la llarga pot arribar a tenir efectes sobre com ens relacionem nosaltres amb el menjar o de fins i tot sobre menjar. No? Allò que dèiem, sabem que una bona relació, uns bons hàbits i seguint aquestes pautes prevenim obesitats infantils. No? Perquè aquestes dues culleradetes de més cada dia, l'infant coneix què necessita i sap perfectament si un dia el seu cervell està en ple procés de creixement, necessita menjar més i en altres dies que no necessita menjar tant.
Però clar, ens la poden jugar d'aquesta manera, no? Perquè després poden anar a la cuina perquè s'han quedat amb gana i arreplegar...
Clar, és el que comentàvem abans, Sílvia. Si nosaltres, la nostra oferta, el que tenim disponible a casa és saludable, el que hi haurà a taula serà saludable, però
per això
el que tindrem a la nevera...
La gran majoria de cases és missió impossible.
És treballar-ho, és anar-hi pensant, no? I de tenir el rebost ben ordenat, amb coses fresques, producte de temporada, producte de proximitat, conserves, però conserves que ens ajudin amb aquesta alimentació saludable. Menjars precuinats, si volem, però que ens ajudin amb aquesta alimentació saludable. És a dir, al final no és incompatible la indústria alimentària actual, no? Si nosaltres la sabem aprofitar bé, podem tenir un rebost que ens ajudi amb aquesta alimentació saludable. Si nosaltres tenim, per exemple, maduixes disponibles, plàtan, poma, pera, ara que és època, no? Taronges, mandarines, encara, ostres, doncs segurament si un infant es queda amb aquell puntet de gana, a mitja tarda que agafarà un plàtan. No? Fàcilment, si nosaltres posem a disponibilitat seva aliments saludables, acabaran agafant aliments saludables. Aleshores és quan ja ens despreocupem de la quantitat.
I què trobem ara al mercat? Ja anunciaves algunes fruites sí. i verdures de temporada.
Ara, sobretot, trobem maduixes, trobem taronges, però també comença l'època de verdures molt diferents, no? Faves, espàrrecs, estem en plena època d'espàrrecs i amb les pluges que hi ha hagut en trobem moltíssims. Carxofa, enciam, porro, raves, cebes tendres... I avui us porto una recepteta de maduixes. Que a vegades ens passa que les maduixes les comprem i de seguida es fan malbé, no? I com podem aprofitar aquestes caixes de maduixes que ara són tan econòmiques, no? I que, bueno, doncs, és producte temporada. I us porto una idea, ara que comença a fer algun dia, al migdia, bastanta calor, d'un sorbet de maduixa. Molt fàcil de fer.
Aviam, explica.
Podem agafar maduixes fresques, les rentem bé, els hi traiem aquesta part més verdeta o a vegades blanqueta de dalt, val? I les podem tallar per la meitat. Una vegada tenim aquestes maduixes ja talladetes i rentadetes, les assequem bé i les podem congelar. Una altra opció és el dia que trobem d'oferta maduixes, malgrat no tinguem temps de fer el sorbet aquell dia o no sigui el dia ideal, les podem comprar i tenir congelades per al dia que necessitem. També és una manera d'aprofitar el producte temporada, encara que no el gastis avui i el gastis d'aquí un parell de mesos. Aleshores, preparem aquestes maduixes i també que sapigueu que si les podeu comprar ja directament congelades, que també en trobem durant tot l'any. Sempre vigilar que aquestes maduixes congelades no tinguin sucre afegit. Val? Aleshores, una miqueta seria la idea, una vegada tenim aquestes maduixes congelades, les posem en un robot que trituri fort, barrejat amb un iogurt natural. Posem a triturar. I una vegada tenim aquesta preparació ja més com en format sorbet, gelat o el que sigui, el podem servir directament. Una altra idea, si algú no té un robot tan potent, el que podem fer és triturar aquestes maduixes directament amb el iogurt natural i després congelar-ho. Què passarà? Que cada horeta, més o menys 30-40 minuts, horeta molt estirar, haurem d'anar traient aquest recipient del congelador i anar remenant, de manera que no se'n generin aquests cristalls, que després quedaria com un bloc sencer, val? I després el podem servir en qualsevol moment. Per decorar el moment de servir, podem fer servir unes fulletes de menta fresca o alguna altra fruita que també estigui de temporada, com fruita més vermella, o altres alternatives també seria triturar aquestes maduixes juntament amb plàtan per fer una textura molt més cremosa i més dolceta.
I acabarem amb el consell del mes, que avui són uns quants, oi, Esther?
Sí, avui us portem resumidets com 9 consells per acompanyar d'una manera més adequada aquests àpats en els infants. Aleshores, el primer consell seria una miqueta oferir la quantitat de menjar, que aquest ja l'hem treballat, Sílvia, una miqueta segons la sensació de gana i de sacietat que diu l'infant. Si això ho anem treballant des de la primera infància, és molt més senzill. A vegades, quan es van fent grans els infants, haurem de reajustar i no anar treballant passet a passet una miqueta que recuperin aquesta sensació de gana i sacietat. Normalment, quan traiem les pantalles, es recupera bastant ràpid.
Ah, sí?
Sí. Després, és preferible que l'infant se serveixi directament ell d'una safata comuna, perquè així pot triar la quantitat que se serveix al plat. I, de fet, si se serveixen poqueta quantitat per tenir l'opció de repetir si és necessari, seria l'ideal. I millor que repeteixi sempre del primer plat. Tot el que seria verdura, val? Seria ideal que si poguessin repetir fos d'això. Així també eliminem tot l'excés de menjar que queda als plats i el malbaratament alimentari. Val? Després, és un treball que hem de fer els pares d'acceptar que és normal i habitual que aquesta oferta que nosaltres tenim a l'abast, els infants sempre en rebutgin alguns aliments, perquè tots tenen els seus gustos i les seves preferències. Però sí que sabem que si nosaltres oferim d'una manera pausada i tranquil·la i amb completa normalitat el tastar aliments, però sense aquest xantatge, sense aquesta coacció, sabem que aquests infants estan molt més predisposats a variar aquesta alimentació. De fet, també recomana evitar forçar, distreure o coaccionar, allò d'intentar posar d'enganyar, de dir, ostres, jo trituro les verdures aquí dintre i així no es nota i s'ho acaben menjant. Doncs això tampoc seria recomanable, sinó que seria tot el contrari, incloure'ls perquè vegin que, doncs sí, d'aquesta manera els agrada.
Però no serviria, no m'agrada el peix, en tot cas podríem respectar, no m'agrada el seitó.
Clar,
però no tot el peix, no?
Hauríem de treballar, no? Ostres, si ens està comentant que no li agrada el peix, anem a ajudar-lo a descobrir la varietat de peixos que hi ha. I la manera, diferents maneres de cuinar-lo també i de treballar-ho. Que això moltes vegades no hi pensem. De, ostres, el peix, val, ja pensem directament en un altre estil d'alimentació. Ostres, no, doncs anem a entrar en detall. Va, quin sí, quin no. Aquesta manera de cuinar, aquesta altra. Anem a miqueta en miqueta. Val? Després, recordar que els aliments no s'han d'oferir mai com a mesura de càstig o de recompensa. I això ens insisteixen molt al servei de psicologia que anem reforçant-ho des del moment zero. No? De si t'acabes el plat, tindràs, o si no et menges això, et quedaràs sense... Això en cap cas seria recomanable fer-ho. Val? Aprofitar aquest moment de l'àpat per fomentar la participació, aquesta transmissió de valors, d'hàbits, el que dèiem, de responsabilitats, que al final l'infant ha de ser corresponsable també d'aquesta alimentació, d'aquesta organització i de la planificació a casa. Val? Facilitar un temps, que el temps dels infants és molt preuat, no? El que necessiten ells, necessiten més temps per menjar. Intentar buscar aquests espais de temps tranquil per menjar. I recomanem que els àpats durin més o menys entre 20 i 30 minuts, que això alguna altra vegada també ho havíem comentat. Garantir com a mínim un àpat al dia a la taula i en família, sense parlar estrictament de menjar. Val? Assegurar que tots els àpats siguin sense pantalles. I per últim consell, mostrar una actitud respectuosa i amorosa cap als infants, sempre tenint clar que han d'haver-hi límits necessaris per la salut i per la convivència, val? Però entre les persones adultes el que hem de procurar és que l'estona de l'àpat sigui un moment relaxat i agradable i tot aquest ambient, aquesta predisposició, facilitarà que la ingesta i l'acceptació dels aliments sigui més bona.
Amb aquest ABC, que ara hem resumit amb 9 consells finals, hem descobert com, que ens ha dit l'Ester al inici, que és tan important com el què, com acompanyar aquesta alimentació conscient, aquests àpats dels nostres infants. Ester, moltes gràcies i fins aviat.
Moltes gràcies a vosaltres, Sílvia.